TV3 Ràdio. Eivissa i Formentera 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 22 d'octubre i avui començarem el programa actualitzant quina és la situació a les residències d'Eivissa ara que s'ha suspès de manera temporal la vaga als tres centres gestionats pel govern. En parlarem amb n'Agustín Penya del comitè d'empresa de Can Raspalls. I més tard, com fem els dimecres, obrirem un nou calaix del gabinet de curiositats de Niven Llarza i completarem el programa d'avui sortint al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment, ja ho sabeu, no?, de posar-nos al dia. Avui, Nieves, comencem la repassada a l'actualitat a Formentera perquè el Consell Insular ha recaptat 700.000 euros en tot el control d'entrada de vehicles. Aquest 2025 s'ha arribat al topall màxim de cotxes acreditats per circular durant 74 dies, gairebé el doble que l'any passat.
Sí, en els pròxims mesos es convocarà un nou Consell d'Entitats on la institució estudia presentar una proposta per introduir les etiquetes mediambientals per diferenciar les quotes dels vehicles dels turistes. Escoltam la consellera de Mobilitat i Medi Ambient, Verònica Castelló.
Que féssim un estudi d'aquest caire mediambiental, és a dir, que els vehicles que mos visitin pues siguin considerats en cupos per etiquetes mediambientals. I això és el que estan treballant ara i estan valorant a veure si plantejam fer aquesta transformació.
El sostre màxim autoritzat per a 2025 es va fixar en 10.287 vehicles, amb una reducció de més de 2.163 respecte a l'any 2019, any d'inici d'aquesta regulació. Aquestes i altres dades s'explicaren ahir a la tarda a la sessió del Consell d'Entitats sobre els resultats de Formentera Eco. A la reunió, Jesús Ferrer, del grup esportiu Espalmador, i Jordi Crespo, del grup de Formentera, van traslladar les seves peticions. Els sentim.
Fer una mica més segur tot el que sigui la circulació en bicicleta i caminant, perquè Formentera podria guanyar molt si es pogués adaptar una mica més el que són les carreteres i els camins en aquesta circulació.
Contents amb el control que s'ha fet, molt contents amb el treball que fan des de mobilitat, però amb la mosca darrere l'orella de que les xifres són encara molt, molt més altes del que, diguéssim, la nostra illa pot suportar.
Durant els mesos de juny i juliol s'han generat més de 3.300 expedients sancionadors i s'espera un volum similar per als mesos d'agost i de setembre.
I canviem ara d'assumpte perquè s'ha eliminat el perfil d'Instagram que convocava un botellot a Eivissa per menors i que animava a consumir alcohol. IB3 Notícies ha pogut saber que dimarts passat, des d'aquest perfil, es va contactar amb una distribuïdora de vapejadors que va rebutjar participar-hi.
La policia local d'Eivissa estarà pendent el dia 30 per desarticular el botellot. Les multes les han d'afrontar els pares. Ascendeixen a 1.500 euros per consum a la via pública. Manuel Jiménez Roig és regidor de Joventut de l'Ajuntament d'Eivissa.
Això ho van convocar pel dia 31 i ara ho han passat en el dia 30. L'han mogut de dia i nosaltres estirem pendents des de policia local per actuar com s'hagi d'actuar, perquè al final no hem d'oblidar que és una convocatòria per un botellón per menors d'edat. És a dir, no és que estiguem parlant de gent que tingui 24 anys, sinó que estem parlant de gent que pot tenir potser 11, 12, 13 anys i això és molt, molt greu.
Preocupació també a la Federació d'Associacions de Famílies. Pepita Costa és portaveu de la Federació d'Associacions de Famílies. Escoltam.
A nosaltres el que ens ofèn i d'alguna manera ens enerva més és aquesta impunitat i volem que es faci tot el possible per saber d'on surt exactament, perquè tal vegada el llenguatge fa pensar que darrere d'això hi ha menors també. Hem de pensar que la provisió de lo que allí es parla hi té que haver altres persones darrere. Això ens preocupa i molt.
I parlem ara a nivell de treball perquè el sindicat UGT assegura que aquesta temporada una de les principals queixes que han rebut ha estat l'alta càrrega de feina. El sindicat va fer ahir balanç de la temporada.
També denuncien que no es paguen les hores extres, ho explica el secretari general d'Hoteleria d'UGT, José García.
Vamos a denunciar a todas las empresas que durante el 2026 no hayan hecho la medición de carga de trabajo. Vamos a empezar a denunciarlo porque es que si no, no nos van a entender. Ya veremos lo que dice la autoridad laboral en cuanto les llegue una denuncia como que no han hecho la medición de cargas de trabajo.
Pel que fa a les cambreres de pis, han dit que demanaran que s'incloguin com a professió de risc i es puguin jubilar als 55 anys. Diuen que de tota la planta hotelera d'Eivissa no arriba al 30% dels establiments que apliquen el sistema de mesurament de càrrega laboral obligatòria des de 2023.
Sobre todo el exceso de carga de trabajo, el exceso de jornada. Incluso están viniendo muchos casos de acoso laboral. Estamos teniendo un incremento de casos de acoso laboral. Esto lo vamos a poner en manos de este observatorio que me refería antes, que se tiene que constituir dentro del convenio de hostelería.
I acabem, Nieves, parlant d'infraestructures, perquè el bombament d'aigües, el bombeig d'aigües fecals més importants de la ciutat d'Eivissa comença a funcionar ara amb electricitat.
Les pluges intenses del passat 30 de setembre van aturar el bombeig perquè el transformador va quedar afectat per l'aigua. Durant unes hores, les aigües residuals arribaren per tant a la mà i es va posar en marxa un generador. Escoltam Joan Calafà, director general de Recursos Hídrics.
Els transformadors ja s'han posat en funcionament i durant aquests dies anirem fent-se posada en marxa d'aquestes instal·lacions, tot i que mantindrem aquí els sistemes d'alimentació d'emergència per seguretat.
Una altra de les preocupacions a Vila és el tanc de tempestes, construït fa 5 anys i obra clau per evitar inundacions. Els quadres elèctrics del tanc, però, encara estan afectats. Emeterio Moles és el gerent d'Abacua.
La previsión del tanque de tormenta sí tiene 3-4 semanas, pero probablemente a final de semana podamos tener una bomba operativa. Aunque tengamos que accionarla de forma manual, en caso de que hubiese una tormenta o hubiese una lluvia importante, pudiésemos aliviar en gran medida lo que son las lluvias que pudieran llegar aquí.
A Abaco asseguren que treballen en un projecte perquè els elements elèctrics soterrats en l'actualitat s'instal·len a l'exterior i s'evite així que els afectin les pluges.
I deu deixar-me aquí, Nieves, pel que fa a l'actualitat. Ara t'escoltam en uns minutets.
Fins després.
Són les 12:11 i començam parlant d'assumptes laborals d'aquí d'Eivissa. I començant parlant de l'atenció i la cura de persones, perquè els treballadors de les residències que gestiona la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència del Govern Balear, que aquí a Eivissa són Can Raspall, Sasserra i Can Blai, han suspès la vaga indefinida que van iniciar ara fa una setmana. El motiu és un preacord presentat pel govern balear que els sindicats convocants de la vaga qualifiquen d'històric i que recull les principals reivindicacions del sector. Un sector que, segons denunciaven els mateixos treballadors, es troba en una situació insostenible, amb cada vegada menys treballadors, més precaritzats i que atenen a les persones més vulnerables de la nostra societat amb una vocació de servei incommensurable i també amb una gran professionalitat. Volem conèixer en detall el contingut d'aquest preacord i també les passes que es donaran a partir d'ara i fer balanç d'aquesta setmana de vaga, i per això ens acompanya aquí a l'estudi el president del comitè d'empresa de Can Raspalls del sindicat USAE i també membre del comitè intercentres de la Fundació per la Dependència, Agustín Peña. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ahir al matí, quan es complia gairebé una setmana després de l'inici d'aquesta vaga indefinida convocada per insostenible, no? com dèiem, sí, literalment, una situació que patiu els treballadors de la Fundació per a la Dependència, vau decidir suspendre la convocatòria després de la reunió que es va celebrar al TAMIP, al Tribunal d'Arbitratge i Mediació, entre el comitè de vaga, la Fundació i les conselleries de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència i de Treball i Funció Pública. Com va anar aquesta trobada?
Bien, el encuentro íbamos con bastante preocupación de ver qué nos iban a proponer, porque si no recuerdo mal es la cuarta o quinta reunión que hemos tenido. La reunión se inició en la que vino la gerente, Sirafit, y nos comunicó que todas las líneas rojas en las que habíamos puesto nosotros, con ese preacuerdo, se desvanecían por completo y accedían a pagarnos a todo el personal. Al principio era un tercio, se quedaba fuera, a todo el personal que está trabajando para la fundación. Y no solo eso, sino que pretendían hacer las medidas oportunas para empezar a cobrarlo a partir a finales de año los compañeros de Mallorca, que todavía no lo están cobrando, ni los de Menorca.
Uh-huh. Aquest compromís de pagament és amb efectes retroactius, també?
Sí, este pago afecta principalmente al personal de Mallorca y de Menorca, puesto que nosotros en Eivissa este complemento ya lo veníamos cobrando desde julio de 2024. Al final, desde Ibiza lo que se pedía es que este complemento de difícil cobertura, que solamente lo cobra Ibiza desde 2024, desde julio de 2024, fuera parte de la masa salarial y no un parche como hasta ahora estaba siendo, que fue un que se aprobó por Real Decreto y que en cualquier momento se puede quitar o poner. Y entonces, la reivindicación desde Ibiza era que esto formaba parte de la masa salarial de todos. Y en Mallorca y en Menorca, que los compañeros empezaran a cobrarlo pues a partir d'este 2025.
Exacte. Hem parlat ara de la qüestió econòmica, que és evidentment essencial, tenint en compte com estan els preus aquí a l'illa d'Eivissa. Però entrant més en detalls, quines altres coses heu aconseguit amb aquest preacord? I ara parlarem.
Lo más importante ha sido la equiparación, o sea, no la equiparación, sino el ajuste salarial, que disminuye mucho la diferencia salarial entre los distintos entes que veníamos reclamando, que hacen la misma atención. Y a nivel de mejoras, es que solamente hay la parte económica.
Vale.
Porque no hemos alcanzado la equiparación que sí que pedíamos, pero paralelamente a esto, en febrero de 2025 se aprobaron los acuerdos de legislatura dentro de la Mesa del Sector Público Instrumental, en la que se reconocía ya la carrera profesional, que empezáramos a negociarla en enero de 2026, hasta en el primer semestre del 2026, pero ya nos han dicho que está el compromiso de empezar a cobrarla con efecto retroactivo al 1 de enero de 2026. Entonces, toda la negociación será hucha que vayamos haciendo para esa carrera profesional. Y aparte, en esos acuerdos de legislatura al principio que se aprobaron en febrero, estaba el plus de insularidad, que a partir del 1 de enero de 2026 empezaremos a cobrarlo también todas las islas.
Exacte, perquè també les condicions en les que treballeu imagino que són les correctes, o pel fet d'estar amb manca de personal també heu de, no sé, doblar torns, fer hores extres i...
Sí, la empresa abusa mucho de pedir turnos extra, de hacer horas extras, porque mucha gente al final acaba cansada, encuentra un sitio mejor y se va de un día para otro. O sea, que ni siquiera tenemos los 15 días de cortesía ni nada. Muchas veces cuando encuentran una incorporación es inmediata y desaparecen. Durante este proceso hemos perdido a mucha gente muy válida y ahora mismo con esto lo que pretendemos es frenar la huida y de cada año que viene el personal que no está tan contento pero con la carrera profesional y el plus de insularidad, poder mantenerlo y fidelizarlos y hacer más atractivo el trabajar en las residencias. Y ya no son las residencias, sino que también Fundación tiene desplegado en todo Baleares un montón de trabajadores sociales y valoradores que van a domicilios, valoran a las personas dependientes para el tema de ayudas que pueden recibir, si bien económicas, una residencia, atención domiciliaria. I tot aquest tipus de personal també està molt infravalorat a nivell econòmic.
Clar, i ara parlarem també dels serveis que prestau, quin tipus de professionals, perquè jo ara estava pensant en 7 anys, no?, que portau amb aquestes reivindicacions, sí, fins a arribar a aquest punt on estem avui. Teniu el compromís de que aquest preacord podrà sostenir-se a llarg termini?
Sí, tenemos la mayor diferencia es por la que se desconvocó, se hizo este paro de huelga, no se ha terminado de desconvocar porque la semana que viene tenemos todavía dos reuniones por delante, pero este preacuerdo se firma y lo primero que nos dijeron es, no es un preacuerdo que venga por parte de Consellería, ni de Trabajo, ni nadie, es un preacuerdo en la que está el Gobierno Balear detrás de todo esto, todos los diputados del Gobierno Balear y el personal del Gobierno Balear está detrás de que esto se solucione, y es un preacuerdo que hace el Gobierno Balear a vosotros, trabajadores, para desbloquear esta situación, intentar llegar a un buen acuerdo al final, el día 30, y solucionar esto antes de que finalice el año.
Exacto.
Por ese aspecto vamos más seguros y más tranquilos de que al final esta vez va a ser que sí.
Perquè ara comentaves, teniu una nova reunió al TAMI pel 30 d'octubre, si no m'equivoc.
Sí.
Fins a aquesta data, que ara falten just 10 dies, hi ha més trobades previstes, més reunions?
El lunes 27 tenemos reunión de seguimiento con la consellera, en la conselleria. En esa reunión de seguimiento nos darán más detalles de cómo están gestionando y tramitando todo esto, con visos a que el día 30 ya tengamos un acuerdo cerrado y poder firmarlo.
I una mica quines sensacions tens tu per les converses que heu anat tenint, per aquestes reunions, per aquestes trobades, de que això es pugui desconvocar definitivament o que encara us tocarà seguir negociant amb aquesta data també al camp, m'imagino, del gener, no?
A ver, nosotros, yo personalmente estoy muy ilusionado y pienso que esta vez va a ser la definitiva, porque hasta ahora han sido buenas intenciones, declaraciones de buenas intenciones, de compromisos, pero sí que es verdad que en el tamiz de ayer nos presentaron un preacuerdo bastante sólido, avalado por el Gobierno Balear, y al final todo esto pensamos que es gracias, y hay que agradecer a Catalina Sirer, la anterior consellera, que fue la que dio un golpe sobre la mesa y nos dio algo, no por escrito, pero sí que se implicó mucho, y ha sido Sandra Fernández quien al final lo ha encauzado y lo ha llevado hasta quien tenia que tocar la porta del govern.
Quan donem la notícia de que per fi les vostres reivindicacions històriques ja pràcticament han estat ateses, que es firma aquesta desconvocatòria de la vaga, trobeu que és un compromís que es pot sostenir a llarg termini? És a dir, que d'aquí, no sé, 5 anys, posem-li com a horitzó, es pot sostenir encara o que potser s'haurà de negociar, tenint en compte com evoluciona també tot, el mercat immobiliari, el cost dels preus, etc. ¿Es pot sostenir a llarg termini, trobes?
A ver, mucha gente nos dice que es una subida bastante grande de la noche a la mañana, pero es que llevamos desde 2019 pidiendo esto. Si a todo esto le sumamos a que por sentencia judicial el gobierno ahora mismo, a los entes instrumentales, al sector público, le ha tenido que pagar los atrasos, más los intereses de demora de las subidas no aplicadas, sí, es una subida importante, pero que equilibra un poco la diferencia entre los distintos entes. Uh-huh. A nivel personal, pensamos, o sea, a nivel del comité, pensamos que esto es una buena propuesta y que hay que ir manteniéndola con el tiempo. Es decir, el año que viene, desde 2026 a 2028, tenemos el plus de insularidad, que eso va a ir aumentando hasta 2028 para cobrar el 100%. Tenemos el compromiso de la carrera profesional, y si luego las subidas que se vayan haciendo anualmente van acorde un poquito al coste de la vida, pensamos que si se cuida todo esto, mantendremos una situación buena para dar una buena atención y no tener la fuga de profesionales que hemos llegado a tener.
Exacte. Hem parlat ara de fuga de professionals i de l'atenció que s'ha estat donant. Durant aquesta setmana de vaga, com s'ha estat atenent a les persones usuàries?
Las personas usuarias, nosotros denunciamos que los servicios mínimos que pusieron desde Fundación, desde la empresa, no garantizaban el libre ejercicio de la huelga a todo el personal. Los servicios mínimos que establecieron fueron los mismos que para un festivo o un fin de semana. Para este tipo de huelga ya denunciamos que no eran adecuados, porque la huelga es indefinida en todos los turnos y indefinida en el tiempo. Por lo tanto, solamente podía acogerse al derecho a huelga el personal que trabajaba de lunes a viernes. El personal que trabaja en turnos de lunes a domingo no podía acogerse a la huelga. Aún así, ha habido compañeros que se han declarado en huelga y les han obligado a ir a trabajar. Y nosotros les decíamos, estamos atendiendo personas, tampoco pongáis mucho impedimento, la huelga está saliendo bien, tenemos una máxima afluencia al personal que puede ejercer huelga. Prácticamente en Can Raspall del 60% de la gente que podía hacer huelga hizo huelga un 50%, de ese 60% que no estaba afectado por los servicios mínimos, y lo hemos ido capeando. Las familias se han encontrado con que no tenían personal en el centro de día, pero el personal de la residencia asumía el cuidado y la atención de esas personas. Muchas familias eran conscientes de la situación y cuando veían que no estaba su cuidador de referencia, se llevaban a su casa al usuario del centro de día sin ningún problema y entendían que era necesario apoyar todos esta causa. Y realmente en la residencia sí ha habido picos en los que a lo mejor no se ha podido hacer algún paseo, no sé, pero la atención y el cuidado ha estado completos de primer día. Hay que tener en cuenta que llevamos en servicios mínimos prácticamente desde 2020-2021, entonces al final es lo de siempre, el trabajo sale y llevamos haciendo servicios mínimos desde hace muchos años.
Déu-n'hi-do, eh? Estau amb això, fent mans i mànigues per poder atendre a sa gent, però amb una manca de personal que és endèmica, no?, pràcticament. Mm. Per tant, l'augment de personal, aquest compromís, aquesta inversió també hauria de ser-hi, invertir en augmentar les plantilles i retenir el talent, sobretot quan ve gent vàlida que no se m'ho vagi, no?
Sí, principalment ampliar plantillas tampoco podemos ampliarlas porque es que no cubrimos las ofertas de trabajo. Sacamos ofertas de trabajo en el SOIB y no se cubren. La última OPE de este 2025, que se convocó en 2024, han quedado desiertas un 20% de las plazas y todas han sido de Ibiza. Han quedado desiertas 20 plazas, incluso coordinadora de enfermería, personal de limpieza, peón de mantenimiento, han quedado desiertas. No se ha presentado nadie a ese tipo de oferta pública. Una cosa totalmente rara. Entonces, lo que queremos es, ahora mismo, con las radios que tenemos y el personal que tenemos en la relación de puestos de trabajo, pues que se cubran tots els turnos.
Exacte, que quedin tots coberts. Al final queda la sensació de que sí o sí s'ha de sortir al carrer, no?, per reivindicar i per posar una mica de llum sobre aquestes realitats, no?
Sí, es la moraleja que sacamos, porque realmente desde el comité de empresa llevamos muchos años, los compañeros querían y nosotros éramos reacios a salir así y a hacer este tipo de manifestaciones, porque es que ya es el último cartucho y realmente, pero la situación, ahora hemos llegado a un nivel que la situación lo merecía, no podíamos esperar más. Hemos pecado un poquito desde 2019 igual de querer ser más dialogantes y querer que la administración nos escuche y no tener que tomar este tipo de medidas, pero sí es cierto que los trabajadores han respondido tan bien porque llevamos mucho tiempo intentando cerrar una puerta que ellos estaban empujando con mucha fuerza.
Parlaves del seguiment a Can Raspall, però has estat igual als tres centres?
Aquí en Ibiza ha sido un poquito, no, así Can Raspall ha sido el que más seguimiento ha tenido. También tenemos que tener en cuenta que el centro de día de Can Raspall es el más grande de las tres residencias de aquí de Ibiza. La situación en Can Raspall es dramática a nivel de personal. Nos falta mucho personal, también la gente está muy quemada y ha sido el respaldo que ha tenido mayoritario. Saserra y Camplay también han tenido, pero no ha sido tan mayoritario. El personal se ha implicado a salir a los centros, no, alguno ha venido también a las concentraciones y ha hecho huelga, pero el porcentaje mayor ha sido, pues a lo mejor Can Raspall es un 50-53% de media de seguimiento y los otros dos centros un 20-30%.
Idò, com aquesta situació encara no es dona per tancada, tot i que té molt bon pronòstic, n'estarem pendents i en seguirem parlant amb n'Agustín Penya, que ens ha acompanyat avui aquí a l'estudi per explicar-nos-ho amb tot detall, i aquí volem agrair-li una vegada més que hagi vingut fins aquí per donar-nos tot el detall, i seguirem pendents d'aquesta mobilització, evidentment.
Pues no queda deciros que muchas gracias a vosotros por el seguimiento y la atención que habéis tenido y esperemos volver para buenas noticias y...
Tant de bo, perquè bones notícies per valtros també són bones notícies per l'atenció que doneu en un servei que és absolutament essencial. Mil gràcies, de veritat.
Gràcies a valtros.
Bon Nosaltres dia. Ara fem una aturada per la publicitat i seguim amb més assumptes. De fet, obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats d'en Ivan Llarza aquí a IB3 Ràdio, però serà res d'aquí un minutet. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
El dia, a Eivissa i Formentera... IB3 Ràdio. Gabinet de Curiositats, amb Ivan Llarza.
Tots ahir gairebé 28 minuts en aquest precís instant. Avui tenim Gabinet de Curiositats amb el nostre company Ivan Llarza. Tornen els ocells i el seu món màgic i apassionant, així que ens tornem a enlairar en un viatge que ens ha promès que serà fascinant, amb un dels pardals més comuns i coneguts, o això creiem, que tenim als nostres cels avui. Ivan Llarza, molt bon dia.
Molt bon dia.
Parlam del taulat. Explica'm això de que viurem una experiència apassionant amb tauladets, perquè pareix així a priori una mica difícil sí. de creure. No sé si
no
el taulat
el més,
és un...
Sí. El més exòtic, el més
no, però
atractiu.
Probablement sigui el més estimat. Veritat.
Però sí, pot ser el més estimat. Sí. Parlarem de, jo diria, que és el pardal més pardal de tots. De fet, a català central es diu pardal, aquí li diuen el taulat. Que és una paraula que jo m'agrada molt.
Sí.
D'una banda, el seu nom, per dalt ja fa una mica com de ens dona un indret, ens dona un lloc, perquè tot i que per dalt també es fa servir en castellà. Jo a Aragó l'he sentit. Ah. A Aragó li diuen per dalt.
També, eh?
Sí, sí, en castellà mira. Diuen per dalt.
Mira, veus
i altres indrets, mm-hmm. Sí. I, de fet, el fem servir per qualsevol au, un pardal, un pardalet.
Sí.
No només un teulat.
Sí.
A Catalunya, el que aquí li diem teulat, allà es diu pardal. I allà em fa gràcia perquè hi ha tota una categoria de, diguéssim, aus petites i marrons que la majoria de la gent anomena pardal.
Sí.
I avui posarem una mica d'ordre a tot això i ens endinsarem en el sorprenentment apassionant molt del teulat. El pardal més pardal. Evidentment, com sempre, aquí al gabinet, el que farem és parlar de coses que a vegades són desconegudes, però que podem trobar a molts indrets de les Pitiuses, molt a prop de casa i a vegades, literalment, sense sortir de casa, al carrer, ja que, per sort, els teulats són una espècie que podem gaudir molt a prop tot l'any i gairebé a qualsevol lloc.
Home, és que si ens ho vens així, de fàcil, que podem trobar-ho allà on estem, sí que pareix una cosa bastant apassionant, tot i que dins del món dels ocells aquests teulats pareixerien pues, més comuns, no? No sé si arribar a dir-los fins i tot prosaics, sí. Però jo crec que són molt especials. Jo vull que m'expliquis exactament què tenen d'especials, perquè ja que estem en el gabinet de curiositats, no? Mm-hmm. Quines serien les curiositats que amaga aquest pardalet? Jo me'ls estimo molt, en els pardalets, en els teulats.
Tothom, sí, sí. Sí. Anem a veure. Per a començar, el nom és molt i molt curiós, ja que pardal ve del llatí, i aquest del grec, al seu torn, leopard. Pard, lleó, leó, lleó, és un lleó.
Sí.
I pardos no vol dir marró, pardos vol dir pantera. Quan els antics varen descobrir el lleopard, la varen nomenar, això és un lleó, pantera, leopardos. És a dir, en un origen, el nom definia una bèstia, que la seva característica és el seu aspecte tacat, jaspiat, críptic. I d'aquí va passar a denominar a un ocellet d'aspecte críptic, jaspeat i tacat. Encara no tan ferotge com un lleopard, però és el nostre teulat. Segur que la pròxima vegada que els nostres oients vegin un teulat, ja no el veuran igual.
Segur que no.
De fet, quan parlem de teulats, atenció en plural, teulats o pardals, en realitat no estem parlant d'un sol ocell, d'una sola au, com podria semblar. No hi ha només un teulat.
Ah, no?
No? Ja veus? Tot i que la majoria de la gent pensa que és un dels ocells que més coneixem, més familiars, la cosa és més interessant i variada. Només a Espanya, sense sortir d'Espanya, hi ha 5 espècies diferents de teulats i a les Pitiuses, atenció, perquè a Menorca no n'hi ha, a Mallorca, alguns dels que parlarem, a Menorca no n'hi ha, a Mallorca es troben amb dificultat, però a les Pitiuses tenim la sort de poder gaudir-ne de 3 diàriament, ja que són residents. Anem-hi?
Vinga, sí. I tant, ara m'he quedat... Com que aquí tenim 3 espècies de teulats,
sí, sí, sí,
no
sí.
Una ni dos, 3. I on són, com són? De...
Sí.
Se'ls pot veure així a simple vista?
Sí, clar que si no cal prismàtics, sempre ajuden, però anem amb el més conegut. El teulat comú, el gorrión comú, és el pardal per antonomàsia gràcies a, jo diria, la seva capacitat d'adaptació a diversos entorns, especialment relacionats amb l'activitat humana. I aquí trobem una clau. El seu nom científic, Passer domesticus, és a dir, l'ocell domèstic. És l'ocell més humà, és l'ocell que viu amb naltros. Mm. El seu nom, pàsser, és el terme llatí per a dir pardal. Pàsser vol dir parlar. I això defineix tota una família d'ocells, els passeriformes, paraula de 500 punts, passeriformes. La definició tècnica de passeriforme és una mica complexa, ja que té a veure amb la morfologia, amb la capacitat de cantar o no, com fabriquen els seus nius, però vaja, que van dels petits ocellets, el relletó, que hem parlat alguna vegada, el rellezuelo, és el pardal més petit d'Europa, que trobem aquí a les Pitiuses, al corb. El corb és el més gran dels passeriformes. És a dir, els ocells més grans, com ara gavines, rapinyaires, això no són passeriformes, no són pardalets. Bé, però nosaltres estem amb el taulat, el passeriforme més passeriforme, el pardal més pardal, encara que originalment és un ocell d'Europa, el Mediterrani i part d'Àsia, també es va introduir a Amèrica, Àfrica i Austràlia, i això el fa que sigui l'ocell més estès del món. És a dir, que encara que sembli d'allò el més comú, tenim un ocell extraordinari.
Quina meravella.
Sí, sí.
Tot, globalitzat.
Tauladet, sí. I quan abans he dit que molta gent creu conèixer el taulat, fixa't quina cosa més curiosa. La majoria el coneixem perquè va menjar-se les molletes del teu entrepà que cauen al parc i fins i tot en una terrassa, però en realitat els taulats són carnívors. Mengen insectes, invertebrats voladors. Òbviament, els humans els hem acostumat a una dieta molt fàcil, llavors, grans i demés, i això ho accepten de molt bon grat. Però una sorpresa que et pots emportar en observar-les és que en l'entorn adequat són grans caçadors acròbates que poden caçar insectes al vol, però com si fossin orenelles, una cosa molt, 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 molt boja. Així que aquí tens el nostre lleopard de butxaca.
Ostres,
el nostre tauladet.
M'encanta aquesta definició de lleopard de butxaca.
Ai.
La veritat és que no hauria dit mai que els pardals eren carnívors, ni molt menys àgils caçadors, com ara els has descrit. Lleopards de butxaca, m'encanta. I justament parlant de les espècies que estaves comentant abans, com els podem diferenciar? Són molt diferents en la seva forma o en el seu color? Perquè m'has dit que n'hi ha tres.
N'hi ha tres aquí a les Pitiuses i cinc a Espanya.
Va.
Anem per parts. Per començar, cal pensar que a vegades diferents espècies de taulat formen, atenció, bàndols mixtos. Els trobem a grups una mica barrejats, per la qual cosa és fàcil despistar-se. Tu veus un bàndol de taulat comú i deixes de mirar perquè creus que allí no hi ha res a veure. Quan ja han dit que ja només el comportament del taulat comú en si mateix ja és digne d'admiració per la seva capacitat d'adaptació, que hem dit, però el seu germà més pròxim, la segona espècie de taulat, per aspecte, és molt semblant, és el taulat galta negra, o també nomenat taulat xàrrec, o en espanyol, en castellà, gorrión molinero, amb el qual, com he dit, a vegades comparteix els grups, els bàndols. Aquest taulat galta negra és molt similar al comú, tant és així que la primera vegada que ho vegis és fàcil que ho prenguis per un taulat comú, però una mica de paciència. Té un parell de característiques que el fan inconfusible.
Vinga, idò, vaig a obrir els ulls, agafar paper i boli, vaig a apuntar i a fer una fotografia mental.
Dues coses. Per a començar, el seu cap és de color marró vermellós pard.
D'acord.
Encara que nosaltres puguem pensar que el taulat comú, mascle, té el cap vermellós, això no és així. El cim del cap del taulat que coneixem, tècnicament això es diu el pili. En castellà, píleo. El cim del cap es diu, d'un pardal, es diu el pili. El pili dels taulats comú és gris.
Gris.
No és marró vermellós. Però si veus un taulat amb el capirot, amb el cim del cap vermellós, això és probable que sigui un taulat galta negra. No obstant això, diria que el tret més fàcil d'observar és el que li dona el seu nom en eivissenc, perquè té la galta blanca i al bel mig té una taca negra molt cridanera. Més que com en Cindy Crawford, més cridaner que en Cindy Crawford.
Però hem de buscar una semblança amb Cindy Crawford.
Una mica, sí.
Vale.
És rogenc, té aquesta taca. I pensa que el taulat comú només té la galta blanca. Tota la galta és blanca.
Vale.
Resumint, molt semblant al taulat comú, però té el pili marró, el cim del cap marró vermellós, i la galta blanca amb una taca negra molt cridanera.
Vale, doncs ja tenim el taulat comú i el galta negre.
Yep.
En queda un, no?
Això, aquest és el taulat lliri. En castellà es diu, això és una bona pista, gorrión chillón. Chillón.
Vale.
Aquest potser és el més diferent. Per a començar, no té aquests colors clàssics de pardal. El cap marró, vermellós... No. Aquest és tacat, jaspeat, no massa cridaner, és a dir, aquest és el típic per del marró. Això el fa una mica més difícil d'observar. És una mica més gran, viu en zones obertes, també penya-segats, i li agrada tenir algun tipus d'element elevat. Ja sigui una construcció, una casa vella, unes torres elèctriques, això és molt fàcil de veure, unes roques, i de fet el seu nom en anglès és Rock Sparrow.
Mira.
Sparrow és teulat, Rock Sparrow, és a dir, per dalt de roca. I jo, no t'enganyaré, aquest és una mica difícil d'identificar a l'inici. Mm. No obstant això, és fàcil d'identificar pel seu cant. En altres gabinets, els oients el recordaran, hem parlat que a vegades el cant és una gran eina per identificar els ocells i, de fet, a vegades molt més útil que l'aspecte. És important que ens fixem en el que ens diuen els nostres oïdes, en lloc de fiar-nos només del que veuen els nostres ulls. De fet, hi ha ocells que primer s'escolten i després es veuen. El teulat lliri és una d'aquestes espècies. El seu nom castellà, gorrión chillón, com diuen, ens pot donar una pista molt bona. És un cant molt cridaner, molt característic. Una vegada que l'has sentit, ja te'n recordes. És un xiscle molt típic. Anem a escoltar-ho, el teulat lliri, gorrión chillón. T'has fixat, Laura?
Sí, sí. Sobre sortia per damunt dels altres, no?
Sí, hi ha aquest xirp-xirp típic de teulat, com un pip-pip, però el giri fa xui, xui,
sí, canta, xui. Canta molt bé.
Molt fàcil. Jo l'he vist a Cameda, a Sant Antoni, al Pla de Sant Antoni, al Pla de Sant Mateu, n'hi ha molts indes. A Formentera n'hi ha també.
Val, no està per vila, aquest.
No, aquest és més ben bé d'espais oberts, penyasgat, roques...
T'agrada això més, sí. Escamp, espais sí. Oberts... Val, val, val.
Els veleros sempre igual, eh?
Sempre,
sou iguals.
Sí, sí, sí. És que és fascinant, com un ocell tan petit i aparentment que no tindria major interès, tot i que és que tots els pardalets tenen interès.
Hi ha sempre alguna
nosaltres.
Coseta.
Sempre. Sí. Que puguem veure tants de detalls en un pardal, com tu deies, tan comú, eh? Mm-hmm. Jo crec que per acabar, abans comences a dir que aquí a les Pitiuses tenim 3 dels 5 teulats que hi ha a Espanya. Mm-hmm. Quins són, com sempre, eh? Quins són els que no tenim?
Sí, segur que els oients recorden que hem parlat moltes vegades, una de les coses que a jo més m'agraden dels ocells és que els ocells ens parlen, ens donen una mesura del lloc i el moment. Això que li diuen ara el mindful, l'aquí i l'ara.
Sí, això no ho oblidaré mai, després sí. Del Letzukak en el que em va explicar, en aquell maleter, clar, que soy traumada ja de per vida.
El CSI de pardals que vàrem sí. Fer. Idò, els teulats, fixa't, els teuladets també ho fan. Un dels teulats més esquius d'aquests 5 teulats que hi ha a Espanya es diu el pardal d'ala blanca. En castellà es diu el gorrión alpino. I aquest només viu en alta muntanya, només als Pirineus o a la Serralada Cantàbrica, normalment per sobre dels 2.000 metres. Jo enguany ho vaig veure a juny al Parc Nacional d'Ordesa i Monte Perdido i érem gairebé a 3.000 metres. Fixa't, aquest és inconfusible. Té les ales blanques, això que li dona el seu nom, per dalt de les blanques, i és un d'aquests ocells especials. És difícil de veure, és molt difícil de veure, però això et dona, quan el veus, una alegria increïble, una plenitud, diguéssim. I l'últim és el pardal de passa. En castellà es diu gorrión moruno. Aquest també té a veure amb el lloc, perquè aquest viu més ben al sud-est de la península, a Canàries, al nord d'Àfrica, i aquest és molt curiós, perquè el pardal de passa, el gorrión moruno, és com si fos un teulat comú que has agafat al Photoshop i li has pujat la saturació i el contrast. Imagina't un...
Pobre pardal.
Un super teulat com...
A tope, de
colors. High definition teulat.
Molt bé.
El seu color vermellós és més vermellós, és molt cridaner. I el seu jaspeat, el seu negre i blanc, és molt més contrastat. Aquest és molt fàcil de veure si ets al sud-est de la península. Jo l'he vist a Doñana, per exemple, si ets a Toledo, si ets a Extremadura. Mm? I arran d'això, això ho he pensat moltes vegades, hi ha una idea que tinc fa temps, jo crec que alguna vegada ho hem fet amb gastronomia pitiusa, i és parlar dels ocells que no tenim a les Pitiuses. No sé si te'n recordes que una vegada vàrem parlar de coses que no tenim de menjar, de gastronomia, i això, el que no tenim, és una cosa que sovint ens parla de com és el nostre entorn, per absència. Com són els nostres ecosistemes, quines aus permet això, que quina és la nostra orografia, per què no tenim voltors, com tenen a Mallorca, per exemple. Mm. I això és molt interessant perquè te dona una altra perspectiva.
Exacte. I doncs, sí, quan vulguis en parlar, moltíssimes
del
gràcies.
Del que no tenim.
Exacte, del que no tenim. Moltíssimes gràcies, Ivan Llarza, com sempre. Un plaer conèixer què conté el teu gabinet de curiositats. Ja saps de què parlarem el pròxim dia, molt ràpidament, en 5 segons?
Gastronomia, de menjar.
Gastronomia.
Tornarem al menjar.
Molt bé, perfecte. I Ivan Llarza, un plaer, com sempre.
Igualment.
Fins molt aviat. 12:45 és el moment de sortir al carrer i prendre la temperatura de l'actualitat.
El termòmetre.
I una setmana més, el reportatge de la nostra companya, Ana Nieves García Gálvez, ens porta fora de l'estudi. De fet, avui intentarem sortir molt més enllà, fins i tot, de l'illa d'Eivissa. Ja veurem si ho aconseguim.
El passat 6 d'octubre van començar les vendes del programa de l'Imserso per als residents en Balears, tot i que en el cas d'Eivissa les persones acreditades per participar van ser citades pel 7 d'octubre. En poques hores ja estaven esgotades totes les places disponibles. Cati Costa, propietària de l'agència de viatges Mar Azul de Sant Antoni, porta més de 30 anys gestionant aquesta campanya i, en la seva opinió, la situació del programa de l'Imserso a Eivissa no és bona i no ho és per la falta d'oferta.
La campanya de l'Imserso des d'Eivissa és un problema. Cada any estan pitjor. Enguany hem tingut única sortida en febrer a Oropesa Castellón i dos culturals, que són de 4 o 5 dies, però que no varen poder agafar ni una plaça. De Castellón se'n varen agafar algunes, però bueno, hi ha que comptar que és Eivissa i Formentera, que anem a la mateixa borsa, diguem. Complicat. La gent té que anar a Palma, hi ha gent que sí que hi pot anar, s'ha venut molt des de Palma, però hi ha que pensar no en la gent que pot viatjar a Palma, sinó en la gent major que no pot viatjar, perquè té una edat, perquè no necessita que algú l'acompanyi, i això és un problema real. I es tenen que pagar l'avió, se tenen que pagar l'hotel, i és un poc... A veure, és una pena, la paraula.
Una opinió que comparteix també la propietària de l'agència Mar Eivissa Travel, Mònica Garcías.
Valoración negativa, más que nada, es porque cada año a la gente de Eivissa les conceden menos viajes. Entonces, bueno, es un poquito complicado con tan pocas plazas llegar a cubrir todos los jubilados de la isla.
El programa de l'Imserso té tres modalitats de viatges. Turisme de costa peninsular, al que es destina la meitat de les places, turisme de costa insular, que arreplega el 26% de les places, i turisme d'escapades, al que es destina el 24% restant de les places i que inclou circuits culturals o de natura, entre d'altres.
Des d'Eivissa no hi havia més que una sortida en febrer, a Oropesa, que igual són 40 places per totes les illes, ¿vale? I llavors dos culturals, que eren de 4 o 5 dies. No hi havia... A veure, real, des d'Eivissa, no hi havia més que aquesta sortida.
Bueno, havia tres. Dos de modalitat culturales, que eren con vuelo directo, con estancia y con excursiones, y luego había uno de costa peninsular, que era con vuelo directo y con estancia. Esos han sido los tres únicos viajes que había desde Eivissa. Y luego la modalitat islas, también a Mallorca. Sí que había cuatro salidas.
A banda, existeix la possibilitat de viatjar des de Mallorca, però Mònica García s'incideix en la dificultat per accedir a aquestes places.
Al final se complica también coger plazas desde Mallorca, porque claro, desde Mallorca cogen los de Mallorca, cogen los de Menorca que no tengan otra opción, igual que los de Ibiza. Entonces, al final llega un momento que también incluso coger plaza saliendo desde Mallorca es bastante complicado.
I Nakati Costa critica també el fet que els usuaris d'Eivissa agafin les places un dia després dels de Mallorca.
Els problemes també que ells reben una carta, ¿vale? El 6 d'octubre es comença a vendre el Simserso aquí a Balears, ¿vale? Però resulta que els d'Eivissa, no sabem per què, mai tenen el, dia, el primer dia. Sempre els toca el segon dia, quan ja no queda quasi res, que és un altre problema.
La situació, segons la propietària de Mar Azul, empitjora any rere any i és molt diferent a la de dècades enrere, quan hi havia més oferta.
L'any passat ja vàrem tenir, crec que igual en vez d'una sortida, igual en vàrem tenir tres. Jo duc 30 anys fent Inserso i jo record els primers anys que des d'Eivissa hi havia alguna sortida per anar a Canaris, per anar a la península. Durant els mesos igual n'hi havia dos o tres sortides. Parlant des d'Eivissa, o sigui, no tenir que desplaçar-te a Palma. I cada any han anat reduint, han pujat els preus també, en fi, és complicat per ser gent major d'Eivissa, Pal, perquè els de Palma, clar, els de Palma tenien 50.000 sortides.
El mateix opina la propietària de Marivisa Travel.
Bueno, antes era igual, el sistema era el mismo, lo único que antes había más viajes, sobre todo de los de costa. O sea, mira, hay un destino estrella que es Benidorm. O sea, Benidorm es un destino que todo el mundo más o menos le gusta, porque bueno, al final es un sitio donde tienes buen tiempo, donde la gente se lo pasa bien, los hoteles tienen animación, tienen la pensión completa y estás una semana, pues más o menos, entre comillas, de descanso. Entonces, teniendo vuelo directo a Alicante todo el año, realmente los ibicencos no podemos entender por qué no ponen, yo qué sé, 5 o 6 salidas a Benidorm. Y más o menos estaría todo el mundo más o menos repartido, ¿no? Aunque, porque es verdad que luego, bueno, hay una diferencia también entre Mallorca, Menorca y Ibiza, y son los vuelos. Evidentemente, desde Mallorca hay vuelos directos a muchos más sitios y, claro, la oferta es mucho más amplia. Eso es lógico. Mientras no tengamos vuelos, no podemos adaptar viajes. Pero teniendo un destino como es la costa de Alicante, donde ahí sí que tenemos un vuelo directo que está todo el año, no podemos entender por qué no ponen 4 o 5 viajes a Benidorm, 4 o 5 viajes, yo que sé, a Jávea o a, no sé, a zonas de la costa de Alicante, que es un sitio donde además tienes buen tiempo todo el año y es un viaje súper fácil.
I no només parla de destinacions a la província d'Alacant, sinó que també proposa aprofitar els vols a Barcelona per fer viatges, per exemple, a la Costa Brava o a la Costa Daurada.
Un vuelo a Barcelona, pues contratas el vuelo a Barcelona, que tenemos todo el año varios vuelos diarios, y pones unas cuantas salidas a la Costa Brava, a la Costa Dorada, ¿sabes? Y eso tampoco se hace. Entonces, eso es lo que nos resulta más extraño, que somos conscientes de que tenemos que adaptar los viajes a los vuelos, pero que aún así, aquellos destinos donde sí que tenemos vuelos, pues tampoco se nos conceden.
La reducció de l'oferta des de l'illa no té a veure amb un desinterès dels majors per viatjar. Les propietàries de les agències de viatges asseguren que és tot el contrari.
No tiene nada que ver con eso, de hecho, por eso se agotan enseguida las plazas.
Al contrari, però si nosaltres al final estem tot Déu que té opció, que pot viatjar a Palma, o inclús hi havia paquets que tenim, que no són incerts, però que són de més 55 anys, i els hi oferíem perquè poguessin fer alguna cosa. Però això no és una solució, perquè suposa que l'incerso és per gent que realment necessita, que ja és més major i que té més problemes de mobilitat. O sigui, això, jo, i cada any, ja et duc, i no duc un any, duc molts d'anys, amb agència i cada any anem a pitjor.
De fet, el dia de les vendes les places s'esgoten ràpidament i enguany no ha estat una excepció.
Mira, nosaltres a les 9:15 vàrem aconseguir vendre 10 places i ja no en vàrem vendre ni una més. Perquè ja no n'hi havia, vaja. Ni jo ni ningú en podia vendre. Perquè si ja està en vermell, com deim nosaltres, ja està en vermell, ja no podem vendre. Pues imagina't.
I com s'ho prenen els destinataris d'aquest programa?
La gent s'enfada, la gent protesta, la gent diu que no hi ha dret. Però, clar, inclús a moltes encara nosaltres que no... A veure, bé, no. Però és un problema de dir, és que nosaltres no podem fer res. I tots, i on podem anar a reclamar? És que això és cosa de l'Estat. Vull dir, no és algo que faguem nosaltres. Inclús nosaltres hem arribat a preparar viatges d'Inserso, a preus d'Inserso, duguent un acompanyant de l'agència. perquè poguessin sortir.
A ver, bueno, claro, se cabrean, ¿qué van a decir? Nosotros tenemos un sistema que es que les hacemos venir antes, esto no quiere decir que podamos coger las plazas antes, pero sí que estamos preparados con las peticiones de la gente y así no perdemos tiempo, porque claro, es verdad que entre que abres la puerta, se te sienta el cliente, le dices los buenos días, le ofreces los viajes que hay, pues es... Son minutos que pierdes para coger plazas. Entonces nosotros lo que hacemos es, lo hacemos a puerta cerrada, ¿vale? Este es nuestro sistema propio de trabajo que tenemos para coger, pues, el mayor número de plazas posibles. ¿Qué ocurre? Que cuando te entra alguien a media mañana, pues claro, está ya todo vendido, porque a las 9 de la mañana es el horario, esto es un reloj. Entonces a las 9, a partir de las 9, todo el mundo puede coger plazas. Claro, si te entra alguien a las 10 o a las 11... Claro, desde las 9 hasta las 11, pues ya las plazas que hay están agotadas. Claro, la gente se sorprende porque, claro, dice, bueno, si es que yo tenía para venir a reservar este día, ¿qué ha pasado, no? Entonces, bueno, sí, claro, ha pasado que desde las 9 hasta las 11, con tres viajes que hay, pues ya no hay opción de coger nada.
Malgrat la situació, Nacati Costa explica que hi ha gent que any rere any torna a l'agència per intentar fer-se amb alguna de les places.
Sí, sí, cada any ja. Bon dia, Cati. Què? Dic, pues això, et sap mal... En altres dies aquí teníem més de 50 persones fent cola, o bueno, molts més. Sapiguem que han vengut dos dies abans a preguntar. Però bueno, mai perden l'esperança, per si. Sempre em diuen, no, nosaltres fent cola. I nosaltres obrim, pensa, en 5 puestos, 5 persones treballant. Vull dir, en 5 taules que se comencen a les 9 en punt, s'està intentant fer la primera reserva.
Ara, per viatjar amb l'Inserso, s'haurà d'esperar la campanya vinent.
I mil gràcies per recollir aquests testimonis i la veritat és que sí que tant de bo s'amplien les places per la gent d'aquí de les Pitiuses, perquè viatjar sempre és un plaer. Són les 12:55. Nosaltres ara farem una aturada per la publicitat i en tornar ja ens tocarà enfilar al final del programa d'avui i repassarem l'agenda serà res d'aquí un minutet.
I de tres ràdios, història. La informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP.
Joan Mir. Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important ser com que cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
Ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el dia Eivissa i Formentera. Això és IB3 Ràdio. Ens toca enfilar el final del programa d'avui i tornim de nou a Nanibes García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Gràcies per recollir aquests testimonis. Ens toca obrir agenda cultural i ho feim a Vila per visitar l'exposició El present permanent del gran Miquel Barceló.
Sí, el Museu Contemporani d'Eivissa d'Art Contemporani acull aquesta mostra de l'artista mallorquí que convida el públic a reflexionar sobre els punts de contacte entre l'art actual i el primitiu. L'exposició inclou 13 pintures i 9 ceràmiques, la majoria inèdites, que mostren volums, textures i formes que evoquen l'art rupestre i que connecten d'aquesta forma l'època moderna amb la del paleolític. La mostra, que s'exposa fins a mitjans de novembre, es pot visitar avui fins a les 4 de la tarda.
De Vila, anem a Santa Eulària per assistir al taller de creació d'històries Story Island.
En Moma Mingot serà l'encarregat de dur endavant aquesta proposta organitzada per la Biblioteca Municipal de Santa Eulària amb motiu del Dia de les Biblioteques, que es celebra aquest divendres. El taller està adreçat a infants d'entre 8 i 11 anys, començarà a les 5 i mitja de la tarda i per participar és necessari inscriure's prèviament.
I acabem aquesta repassada les propostes culturals que tenim pel dia d'avui a Sant Josep per visitar la mostra Topofilia, de l'artista Romaní Sánchez.
El Centre de Cultura Can Jeroni acull aquesta mostra de pintures que convida el públic a endinsar-se en un relat íntim sobre l'arrelament, la memòria i la identitat a través dels espais habitats. Avui es pot visitar de 6 a 9 de la tarda.
Molt bé, i doncs que demà amb tot això comencem a calentar motors, Nieves, pel dia de les biblioteques de divendres.
Ho repassarem. Propostes.
Exacte, ho repassarem així de manera exhaustiva amb Nibon Aranyo, segur, aquest divendres. I deu deixar aquí, Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. Eran rostros que ayer eran toda mi vida. Sé que... Aprofitem aquest últim minutet del programa per felicitar el cantant, compositor i guitarrista Coque Maya, que va néixer tal dia com avui de l'any 1969, avui fa 56 anyets, i l'any 1987, recordareu, que va formar el grup de rock Los Ronaldos, amb el que va tenir un gran èxit i va publicar 9 àlbums. Una dècada després, amb la separació del grup, en Coque Maya va iniciar la seva exitosíssima carrera en solitari. Avui el felicitam i ens acomiadam escoltant aquest Berlín, un tema de l'any 2009 que s'inclou a l'àlbum Laura de los Gigantes. Ho deixem aquí. Nosaltres tornem demà puntuals a les 12 i 4 minuts aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Molt bona tarda i fins demà.